A Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que entrem en la recta final d'aquesta legislatura. Estem al mes d'octubre, les eleccions al maig que ve, però abans no arribi el maig que ve, han de passar tantes coses. Entre elles, vagin a saber què passa d'aquí un mes. Jordi Mas, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia, Vicenç.
Què pot passar d'aquí un mes?
Home, d'aquí un mes pot passar que el poble de Catalunya pugui decidir què vol fer en el futur, no? Jo penso que és el més important, el que hauríem d'estar pensant tots, que el dret a decidir, per dir-ho així, és inalienable de qualsevol grau superior. És a dir, si un mateix no pot decidir el que vol per ell, ja no sé on som, no?
L'equip de govern ha parlat molt d'aquesta qüestió? Més no, enllà del ple, etcètera, no massa?
No massa, en aquesta segona fase, diguéssim, de l'equip de govern, amb aquesta, diguéssim, després de que el Partit Popular ja marxés del govern, no hi ha hagut massa debat, certament. Hi ha una sintonia, jo penso, força important, la qual permet que, evidentment, doncs el Batlle encapçalant, en certa manera, l'Ajuntament, doncs faci el reconeixement que es va fer l'altre dia davant del president, del compromís, de la moció presentada, evidentment, per també altres membres de l'oposició, del compromís del municipi envers el votar el 9 de novembre.
Segurament és una pregunta que també podrem formular a l'alcalde quan el tinguem, però des del punt de vista de la institució i de l'organització de la institució, què pot demanar, què pot suggerir, què pot exigir, fins i tot, si és que així s'escau, la institució a la seva estructura, als seus treballadors davant d'un procés com aquest que està al llindar, al canto d'un duro de la llei o de col·locar-se dins un marc legal?
Evidentment, ja ho has dit tu, no? Aquí estem una miqueta a la línia una miqueta vermella de tot plegat, no? Nosaltres, evidentment, el que no podem fer de cap manera és seguir les instruccions que ens doni la Direcció General d'Administració Local, el Govern de Catalunya, que és, en certa manera, la institució, l'administració que ens devem. I, per tant, el que estem fent és, des del primer dia, col·laborar al màxim en totes les instruccions de la Direcció General d'Administració Local, del Departament de la Vicepresidenta del Govern, que, en definitiva, és la que ens mana, entre cometes, en aquest aspecte més administratiu. Fora d'això, evidentment, hi ha una certa, també, jo diria a vegades, interpretació de la llei o de la normativa per part de l'Estat de la seva manera. S'ha sabut ara fa poc també aquesta carta de la representant del govern a Catalunya,
de la delegada del govern.
De la delegada del govern, correcte, envers alguns funcionaris de l'Ajuntament, fet que deien l'altre dia que encara no havia arribat.
Aquí Sitges encara no ha arribat?
Aquí Sitges l'altre dia no havia arribat, no sé si el dia d'avui ha arribat.
Més casual, que Sitges sent Sitges
és
encara...
És curiós, està a prop.
Que està a prop, està vaja, prop. Vull dir que...
Vull dir que també és una interpretació molt seva de la relació jeràrquica que pugui haver també entre els treballadors de l'Ajuntament i al govern de l'Estat, per dir-ho així. No? Jo diria que, en definitiva, estem en un procés que és un procés polític, que, per tant, va una miqueta ratlla sempre la interpretació que es pugui fer de la legislació, de la mateixa Constitució, en definitiva. No? Per tant, jo crec que estem aquí, estem en un punt tan alt d'un dret tan fonamental que la interpretació que es pugui fer finalment de la Constitució potser és la que decantarà l'aigua cap a una banda o cap a una altra.
Abans, però, de passar a altres coses, en algun moment durant aquests dies, des del mateix grup municipal, allò es planteja, vols dir que això s'arribarà a produir que el 9 de novembre?
No,
a partir d'aquest estat, no sé si dir de més o menys debat o incertesa que manifestava el propi president Artur Mas, allò de governar en la incertesa.
Bueno, governar en la incertesa és una altra cosa, no? Governar en la incertesa realment és una situació habitual, i sobretot en el món municipal, en el qual passen moltes coses cada dia, no?
Mireu com heu fet una extrapolació ara, com aquell que diu, mare de Déu, si em portem d'anys governant, la incertesa
exacte,
de saber si ingressarem o no ingressarem, o si tindrem
exacte,
o no tindrem,
no,
sí?
No és nou.
No és nou,
la incertesa no és nou. El que sí que t'haig de dir és que el grup municipal de Convergència i Unió de sempre ha estat com una sola pinya darrere aquesta iniciativa, darrere el dret a decidir, darrere aquest procés, i per tant, diguéssim, no hi ha absolutament cap cap dubte sobre l'interès del dret a decidir pel poble de Catalunya, evidentment.
Mm-hmm. La llista de Convergència serà molt diferent de cara a l'any que ve?
Ja veurem.
Ara que se n'ha parlat tant de la llista.
Realment, jo penso que ara estem més preocupats d'una altra cosa tots plegats.
Que no de la llista.
La llista ja vindrà, no passa res, tot arriba al seu moment, al seu temps. Tu molt bé has dit, realment posem els temps en el context que toquen, el maig. Falta molt de temps encara, vull dir que per tant no val la pena córrer, fem les coses ben fetes i no cal córrer.
Hi ha hagut un cert rum-rum, però a la secció local, no?
Bueno, com a tota casa hi ha rum-rums, a casa de qualsevol sempre hi ha algun enrenou, però això no és res més que la vida pròpia del dia a dia. Són persones al fin i al cap i cadascú evidentment té les seves coses que a vegades pues amb el del costat, ja sigui a casa, al col·legi, a la feina, doncs a vegades no quadren al 100%. No?
Que sou el pragmàtic de la casa?
No, però sempre vull ser pragmàtic, perquè a vegades no cal fer-nos més mal de lo necessari, no? Per tant, anem per feina, que prou feina en tenim, diguéssim, no? No cal preocupar-se més del compte.
Hi ha més d'una desavinença, però?
No. Jo crec que desavinences a hores d'ara no n'hi han. Vull dir que jo penso que és un bon senyal de que al final pot haver-hi rum-rum, però jo penso que ara la situació és totalment calmada i normal.
Enmig de tot aquest procés, la Generalitat també deu als ajuntaments.
Sí, probablement. La Generalitat deu diners perquè no té prou tresoreria, la Generalitat no té capacitat d'ingressar com tenen els ajuntaments i no ha pogut respondre tan ràpidament com hem fet els ajuntaments davant d'aquesta situació, davant de la crisi. I per tant, clar, davant dels deutes que van tenir pendents, doncs, evidentment una part és els ajuntaments, l'altra és les farmàcies, l'altra és de tot.
I alguns d'aquests deutes afecten directament a la vida dels ciutadans?
Probablement sí, clar, les farmàcies mateix, qualsevol deute, és que en el fons tota la despesa pública afecta la vida dels ciutadans.
Us ho pregunto perquè des del coneixement del carrer, una qüestió tan, vaja, que s'ha posat tant sobre la taula com les farmàcies de guàrdia, tenen una solució que va, què, més enllà de l'àmbit municipal?
Precisament, bueno, amb això estem treballant. L'altre dia, justament aquesta mateixa pregunta la fèiem al ple de Garraf, que per primera vegada vam celebrar el nucli de Garraf, el poble de Garraf, i per tant, encantats de compartir amb ells una activitat tan pròpia del municipi com és un ple municipal. Davant d'aquesta mateixa pregunta, el que vaig respondre és el que dic ara, estem treballant amb això. Tinc, precisament, fa uns dies hem quedat en una reunió concreta amb el CatSalut, que és la gent que implica els ambulatoris, i em diràs, què té que veure els ambulatoris amb la farmàcia? Pues té que veure molt.
Veu que ens havien dit en aquesta mateixa taula, si no hi ha ambulatori no hi ha farmàcia.
Clar, precisament les farmàcies no volen obrir perquè no hi ha ambulatoris.
Més que no voler, la llei ho...
No. Les farmàcies no volen obrir perquè no hi ha ambulatori obert. No volen obrir perquè no hi ha ambulatori obert. Diuen que, evidentment, si no es pot receptar, ningú vindrà a comprar-los. Jo els hi vaig expressar el meu dubte sobre aquesta afirmació, perquè, evidentment, a Sitges i els productes que tenen ells a la farmàcia són de tal diversitat que a mi em sembla que els hi, jo els vaig dir així mateix, que els hi surt a compte estar obert a una nit a Sitges per la diversitat de productes que tenen, no només pels que es puguin dispensar sota recepta del CAP. Clar, ells fan una miqueta els números, jo ho entenc, cadascú és molt lliure de fer els seus números i diu que no els interessa, doncs... Bueno, si els farmacèutics no volen obrir, no tenim cap eina sobre la mà.
És una mica paradoxal, però, és a dir, sí, obertament dieu, si els farmacèutics no obren és perquè no volen obrir.
Correcte, no és paradoxal, és que ho han dit així. Si els farmacèutics no obren... És...
No ens va semblar que ens ho digués així en Ramon Benazet, bueno, en aquesta entrada. Per això us ho dic,
sí,
si és no. Que es pot dir així, si no obren és perquè no volen.
Si no obren és perquè, com que no hi ha el cap obert...
Això és una altra cosa.
No, però ells fan aquesta deducció. No hi ha el cap obert,
és a dir, ells...
no hi ha receptes fetes a la nit.
Més que, no fer-nos aquesta deducció, ells s'emparen en la llei.
No, però...
I la llei diu que la farmàcia, el servei farmacèutic, va indissolublement lligat al servei d'atenció sanitària a les nits.
Sí, però també fan el compte econòmic de diuen, a mi no ens surt, però al mínim... Això una mica és el que hem parlat amb ells.
Tal com s'ha exposat. I el compte econòmic, esclar, ho podran fer, perquè si encara els deuen més diners, difícilment això es podrà...
Jo entenc. Entenc que ells valorin, entenc que ells pressuposin que no els hi surt a compte obrir les nits. Jo ho entenc, que ells ho valorin. Jo penso que s'equivoquen, perquè, torno a dir, Sitges és un municipi que té tanta activitat de dia i de nit que possiblement tindria sentit tenir obrir la nit només pel negoci que poden fer d'altres productes que no siguin els receptats pel CAP. Bueno, és un debat. Llavors, el que et deia en definitiva és que molt properament tinc una reunió, una cita amb els responsables dels ambulatoris i intentaré, bueno, no sé exactament què passarà a la reunió, però com a mínim des de Sitges mostrarem una altra vegada més la nostra repulsa total a que el CAP no estigui obert a la nit.
Què deu ser més fàcil? Convèncer la Generalitat que Sitges és una població que als estius genera una activitat tan elevada que pagaria la pena posar un metge al CAP? O convèncer els farmacèutics de què?
Jo crec que serà més fàcil potser la Generalitat, perquè els farmacèutics no els vam poder convèncer, no els van deixar.
Però és clar, que aquells que pensin, home, un metge al CAP en una població com Sitges, que a l'estiu es posa com es posa...
És bastant lògica, no? No, per això et dic, per això anem a la Generalitat, perquè els farmacèutics ja ens han dit que la condició sine qua non per obrir és tenir el CAP obert. Per tant, anem a l'arrel del problema. L'arrel del problema és que el CAP està tancat i, per tant, l'altre pas ja el vam fer, és a dir, ja ens vam reunir amb els farmacèutics, ja els vam plantejar una miqueta la nostra no conformitat amb el fet de que no tinguessin obert. No els podem obligar, malgrat que evidentment si aconseguim, que no sé com, ni si ho podem aconseguir, que el CAP obri el d'això, pues, com és una voluntat del poble, també és una voluntat del govern evident de fa temps, i no defallirem fins a intentar-ho a les màximes vegades possibles.
Sou l'home de les terrasses.
Sí.
I les terrasses ha estat com una mena de patata calenta que ha anat travessant, sí, regidories i, sí, responsables.
Sí, aquí hi ha molts llocs, Jo també, a vegades, veient altres municipis, veient altres... A tot arreu ha passat el mateix. Hem tingut una llei del tabac que ens ha tirat molt a estar a les terrasses. La terrassa, en definitiva, no és en certa manera, doncs una ampliació del volum de negoci de cada establiment. Amb la crisi, evidentment, el volum de negoci és molt important i, per tant, la pressió envers a tenir terrasses ha estat molt gran. Jo també voldria dir que malgrat sembli que no es faci res, hi ha hagut moltes terrasses denegades, hi ha hagut molta... És a dir, no és que hi hagi llibertat, sinó que és un procés lent, molt, molt fixat, molt controlat, amb una ordenança que evidentment cal millorar-la, però s'ha fet molta feina.
Matiseu-nos fins on creieu. Hi ha una sensació més o menys generalitzada que això és una mica un campi qui pugui, o no?
Pot haver una sensació, sí, però no és la realitat. És a dir, totes les terrasses estan, i ara en el darrer exercici que hem fet una unitat específica que vagi una mica a tractar tots aquests temes, en el darrer mes hem fet una actualització de terrasses que, per exemple, no estaven ni inscrites ni registrades, per exemple. Hem tingut moltes terrasses noves que d'ofici els hem liquidat, els hem obligat a registrar-se, per dir-ho així, no? En l'últim mes han fet, perquè jo realment no faig la feina, no? Però han fet realment els serveis municipals una gran tasca d'inspecció, inclús de sanció, que està en tràmits algunes sancions. És a dir, la tasca s'està fent, potser no es veu prou en el d'aixòs, però clar, partim també de lo que dèiem abans, no? És a dir, una terrassa, l'establiment sent que té el dret automàtic a tenir una terrassa i el veí sent que té el dret a no que sigui envaït el seu espai, no? Estem sempre amb aquest equilibri entre el veí que veu envaït el seu espai públic, com evidentment, i també el dret de l'empresari, de l'establiment, a poder gaudir d'uns metres més per fer un negoci, a canvi d'una liquidació.
Anem per parts i amb reflexió a l'entorn de coses molt, molt concretes. Quina responsabilitat en té el pla d'usos del que ara podem trobar al carrer? Des d'aquelles persones que diuen, escolta'm, és que fins i tot hi ha tauletes sobre la vorera, hi ha una tauleta amb dues cadires sobre la vorera del carrer de casa.
Sí.
O hi ha carrers que si es col·loquen els establiments que permet la normativa, tindrem un passadís de terrasses, sí, de dalt a baix.
De fet, el pla d'usos és la mare dels ous. El pla d'usos té la culpa o la gràcia, diguéssim, o la responsabilitat de moltes coses de les que estan passant. I per això, des de fa molt de temps, vinc posant de manifest que ens cal un debat, una reflexió molt, molt serena i molt tranquil·la del pla d'usos del municipi de Sitges.
Per què està costant tant?
Està costant perquè, fixi's ara el titular que vostè diu de l'Eco, no? Vull dir, que realment no penso que ens hi posem. Ens recordem que aquest govern està en minoria i que, per tant, no pot aprovar per si sol, evidentment, una cosa d'aquestes, no? És un problema complex.
Difícilment es farà un nou pla d'usos, no?
Home,
que quede de legislatura.
Difícilment, no? Fins al maig es podrà fer un pla d'usos. Fins i tot tècnicament, però jo, com a mínim, jo penso que el que seria bo és aprofitar és sentar les bases del que pot ser un debat serè. Un és, evidentment, identificar per part de tothom els actors necessaris en un debat d'aquest estil. Jo penso que hi va haver una carta del gremi, jo crec que, pues, que agraeixo, evidentment, mostrant-se predisposat a fer aquest debat. Jo agraeixo profundament i evidentment el gremi és un dels elements que cal considerar moltíssim en aquest gran debat. Però no només hi ha el gremi. I aleshores, jo penso que el que cal és tenir clar, identificar quins són els actors amb aquest debat, quins són els actors, perquè evidentment ja, per exemple, aquí hi ha una component molt important dels propietaris dels locals, per exemple. Clar, els propietaris locals també són un col·lectiu molt important que han de tenir una veu en aquest debat. Els mateixos usuaris, identificar també els comerciants, és a dir, hi ha tota una sèrie de col·lectius que penso que encara no hem trobat o no han sortit aquells interlocutors que ens permeti dir entre tots, ostres, doncs amb aquest col·lectiu de tantes persones podrem fer un debat serè d'això. Com a mínim jo no ho sé.
Mentrestant, passa com puguis?
No passa com puguis. Mentrestant, hi ha una ordenança de terrasses que, malgrat que la gent es pugui sobtar de que en un carrer hi hagi dos tauletes amb una acera molt petita, doncs això ho recull l'ordenança. I això recull l'ordenança.
Mentrestant,
és conforme a ordenança.
Mentrestant, us preguntem, l'Ajuntament no pot fer res, eh?
No, és que si està recollit a l'ordenança, jo no puc anar contra una ordenança del meu Ajuntament.
No, us dic, maldestrament, no es pot agafar aquesta ordenança i fer una, no sé si dir, una acotació, un apunt, una addenda a l'ordenança, com es pot fer en el Pla General una modificació?
Però aquesta modificació, és a dir, fem-la bé, per dir alguna cosa, perquè ara imagina't que dius, tu ara dius un carrer concret, o no has dit carrer concret, però qualsevol carrer que diguem, miri, ara el carrer aquest, el número tal, no pot tenir tal. Això és un atac, jo diria, flagrant contra un establiment en concret, i això, evidentment, com a administració pública tampoc no es podria permetre, perquè evidentment s'han de regular una mica per tot el municipi o per zones concretes del municipi.
En el futur,
i això és la feina que estic dient, és a dir, aquesta reflexió és la que demano que fem entre tots, no?
Perquè hores d'ara el pla d'usos també marca molt l'eix central de Sitges.
Moltíssim.
Per unes activitats determinades.
Moltíssim.
I ens apuntaven fa uns quants dies a que la nova o les noves normatives europees precisament eliminen aquestes dedicacions exclusives i tornen a posar sobre la taula senzillament un ventall d'oferta i demanda que sigui el que la conjuntura marqui.
Sí, nosaltres el que ens hem de guiar és la normativa que tenim i el pla d'usos que tenim. Evidentment, el pla d'usos que tenim avui ve derivat d'una reflexió en un moment determinat i en un entorn determinat, doncs, que devia ser el 2006-2007.
En què s'entenia que havia de potenciar-se determinada activitat econòmica.
Correcte, i s'havia d'inclús de no potenciar altres. Dos casos concrets, immobiliàries i bancs, estaven molt limitades en aquell pla d'usos. Això és la reflexió del moment del 2006-2007. Han passat 7 anys. El món ha canviat moltíssim en 7 anys. Canvia cada dia, imaginem-nos en 7 anys com ha canviat. Jo penso que tots plegats ens mereixem una revisió del pla d'usos, pel bé de tots. Però torno a dir, tots hem de participar. Nosaltres som, i ho veieu, jo penso que més àmpliament amb el tema del procés participatiu, un govern, i expressament, si voleu, aquest grup municipal, que està implicat amb la participació ciutadana com mai s'havia estat cap grup municipal en aquest ajuntament. Més que l'impuls a la participació que estem reclamant nosaltres, no crec que hi hagi molts exemples ni a Catalunya d'aquest estil. No?
Per tant, abans per l'ons paraula del gremi d'hostaleria, i el gremi es va enfadar una mica amb vos per la qüestió de l'Ateneu, una mica bastant,
Bueno, el gremi d'hostaleria s'enfada sovint amb mi perquè, a vegades complir l'ordenança també, clar, es reclama i s'enfaden perquè es fa complir, a vegades no, jo tampoc no ho entenc massa.
Doncs ens posem en un cas amb tots els matisos que vulgui el regidor en els minuts que venen. Carrer Bonaire, carrer Joan Tarrida, i diguem-ne l'activitat que hi ha allà i fins a quin punt allà s'han pogut, vulnerar timings, vulnerar pagaments, vulnerar suggeriments o ordenances municipals en el marc d'una situació que està tensant molt la relació entre veïns i l'activitat que hi ha en aquests dos carrers concretament.
Totalment d'acord.
Què està passant?
Bueno, evidentment els veïns amb tot el seu dret demostren, manifesten que la situació d'incivisme, si volem, de soroll, de molèsties que provoquen les activitats que estan en aquell carrer i la gent que passa pel carrer, evidentment que s'està al carrer, perquè ja hem dit que amb això del tabac doncs, molta gent surt a fora, doncs, que els hi provoquen moltes molèsties i molt raonadament, jo trobo. També és veritat que amb els veïns venim parlant de força temps, jo m'he reunit diverses vegades amb els veïns, i el que vam acordar era definir un pla ZARE, un pla especial per aquella zona, que és el que la regidoria d'Urbanisme ha estat fent aquests mesos, és a dir, es va aprovar recentment pel ple, vull dir, estem en el camí de, diguéssim, traslladar el que s'ha establert com a mesures per tal de reduir totes aquestes molèsties cap a unes actuacions concretes en els propers anys. I això és el pla ZARE, i això és el que hem fet, que vam acordar amb els veïns. Els sorolls al carrer Bonaire no els solucionarem d'un dia per l'altre, les molèsties no les solucionarem d'un dia per l'altre. Això són feines d'anys i anys d'anar fins i tot parlant amb tothom, parlant sobretot també amb els explotadors de les activitats, parlant amb els veïns, parlant amb els propietaris, intentant entre tots arribar a situacions de més de consens. Que jo penso que encara poden existir. Al Bonaire s'ha actuat una miqueta, si volem, tots lent, perquè l'administració i la burocràcia és lenta, però s'ha actuat una mica conforme vam parlar. Fem un pla ZARE, que ara tenim sobre la taula, ara és el que s'ha d'aprovar definitivament i és el que s'haurà de desplegar en els propers anys amb accions molt concretes. I jo crec que aquest és l'únic camí, que és el que havíem comentat.
Com a responsable d'activitats, el regidor pot garantir que en tot moment l'Ajuntament ha actuat amb els locals, amb la normativa, amb l'aplicació de la normativa en aquell indret, amb la mateixa escrupulositat que qualsevol altre lloc?
L'Ajuntament, amb els recursos que té disponibles en aquesta àrea, actua sempre amb la major, diguéssim, diligència possible, sempre. No hi ha mai en absolut cap ganes ni de fer mal, ni de molestar, ni de... No. El que passa és que els recursos, no oblidem-ho, són limitats. I partim també d'una base, jo diria, centralitzadora, si volem, en la qual, malgrat que ja estiguem més sanejats econòmicament, doncs no podem contractar gent, no podem posar gent allà on realment pensem que necessita la Sitges, és molt complicat. Aleshores, estem nosaltres també una miqueta lligats de peus i mans, de peus i mans, en que no tenim totes les eines a l'abast per poder tirar endavant el que voldríem.
El carrer Bonaire es va precintar un local?
Sí, correcte, era tesa d'una obra que no estava correctament definida.
Es va desprecintar després?
Perquè ja es va solucionar segurament tot. Això és una cosa de l'obra en si, que evidentment una obra requereix una llicència i una vegada es complert el que t'han dit, doncs llavors s'atorga, diguéssim, la llicència. Diguéssim.
El pla d'usos està permetent una concentració d'una determinada oferta que és difícil aleshores poder conciliar també amb el dret del veïnat a poder descansar?
Sí, sí, correcte. El pla d'usos està permetent una sèrie d'activitats on potser no haurien d'estar.
Doncs fem un futurible. Si no les permetés aquí, on les podria permetre? Per aquells empresaris que puguin dir, bueno, escolti'm, ja em sembla molt bé que vostè em digui que un bar musical aquí no el puc posar. On puc posar un bar musical?
Sí, però tot això ve una miqueta lligat a un altre debat que també hem de fer, no? És a dir, els locals que hi ha als nuclis de d'oci i de Sitges, pregunto, són de la qualitat que tots volem, són de la qualitat que ens comportarà una clientela de qualitat que jo crec que pensem tots, o per mi no hi ha ningú que no m'ha dit el contrari, que necessita Sitges, un client, un visitant de qualitat que deixi més diners per càpita que el que estem acostumats ara, doncs una mica aquest és el debat. És a dir, no cal estar a tots els carrers per fer negoci i bon negoci. No cal. Cal senzillament fer una oferta qualitat-preu suficient per atraure un públic que ens interessi i delimitar una miqueta els carrers on això pot passar.
I si jo faig una inversió en un local de qualitat i resulta que davant meu tinc un senyor amb una manta i al costat en tinc un altre, sí, i a l'altre costat en tinc un altre, aleshores què li puc dir al regidor?
Sí, no, aleshores l'administració, i vaja, jo crec que en aquest cas concret que em comentes, hem tingut un exemple molt clar fa poc, és a dir, davant d'aquesta taula que vam crear amb l'Ajuntament, la policia local, els Mossos d'Esquadra, els comerciants, i fins i tot el gremi i les platges sobre aquests temes, jo penso que hem actuat contundentment. És exactament un exemple de com es poden fer bé les coses.
Després d'aquella actuació va haver una certa relaxació? Aquells que deien, escolta, més que tornen a estar molt presents, va haver un moment en què veritablement...
No, perquè és que en el fons tot en la vida és qüestió de recursos. I per tant, si som capaços i som prou, diguéssim, prou hàbils com per mobilitzar els recursos allà on ens interessa en cada moment, pues les coses funcionen millor. Però clar, els recursos no poden ser, ni són infinits ni poden estar sempre al nostre servei. Per tant, entre tots hem de adoptar estratègies que realment ens portin a buscar la millor situació. Com hem pogut aconseguir-ho en el tema del Tom Manta, jo penso. Molt satisfactoriament. També t'haig de dir, erradicar el Tom Manta és impossible. No ho podem erradicar ni a Sitges ni enlloc. No serà possible que no hi hagi mai un Tom Manta a Sitges.
Plantegeu, però, i no és el primer cop que ho feu, una balança molt difícil, que és la de l'administrat al qual l'Ajuntament li exigeix el pagament de determinades taxes, serveis, etc, 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 i l'administració que li diu a l'administrat arribem fins on podem perquè no tenim més recursos dels que tenim.
Sí,
i l'administrat pot pensar, bé, jo també m'esforço.
Sí, sí, és que és així, és que és així. És a dir, els recursos és una balança tota la vida, no? Els recursos que tenim disponibles, malgrat sembli increïble, venen evidentment dels impostos, evidentment, no?, que paga l'administrat. I a algú li pot semblar, no, ostres, és que aquesta balança està desequilibrada, però és que és la que hi ha, Nosaltres, clar, ja no vull repetir lo de sempre, però és que, clar, nosaltres estem patint que en aquesta balança estem utilitzant gran part d'aquests diners d'ara per pagar coses antigues, i això també s'ha de tenir en compte, perquè tenim una càrrega financera que estem assumint que no ve d'unes actuacions d'ara sinó d'abans. Per tant, entenent això, les faves són faves comptades, és a dir, no, els impostos equivalen als recursos que tenim disponibles, no hi ha res més, és que no pot ser d'una altra manera.
Això pot contentar un ciutadà?
Jo penso que no, però és que no pot ser d'una altra manera. Precisament per això el que volem és també que participi, és a dir, també volem que, ostres, posem 1 milió d'euros a disposició del ciutadà perquè decideixi quin projecte vol fer. Nosaltres també volem escoltar-lo. Evidentment, si no ens... És a dir, el que no volem és que el ciutadà... evidentment el ciutadà pot pensar el que vulgui, perquè té tot el dret a pensar el que vulgui, però en cap cas és la nostra intenció donar la imatge d'aquesta que comentes, no? Per tant, tot el que sigui transparència i obertura, sempre ho hem dit, i això és un exemple, és a dir, farem el projecte d'inversió que vulgui la ciutadania de Sitges. Més clar jo crec que no podem ser.
Algú us pot dir, home, el 1 milió d'euros podria ja servir per acabar de polir algunes coses, o per acabar d'implementar alguns serveis, o per acabar d'arreglar qüestions que estan allò a mig fer en el tinter?
És possible, doncs, que ho digui la ciutadania de Sitges. És perfecte. Doncs, tot el que digui la ciutadania de Sitges es farà. És que no hi ha cap misteri. És a dir, una manifestació més clara de que són els seus diners que es gastaran en allò que ells vulguin, no hi ha enlloc. És exactament així.
Què es pot fer a l'aquàtic?
Bueno, l'aquàtic és un terreny...
Si és que veritablement tot el que s'ha escoltat sobre l'aquàtic té una raó d'existir o no?
Bueno, l'aquàtic no és un terreny municipal, evidentment, és un terreny privat que depèn molt també dels interessos i de la, diguéssim, de l'equilibri econòmic o del rendiment econòmic que vulguin treure els seus propietaris. A part d'aquí, evidentment, el govern de Sitges obert sempre a buscar actuacions de valor afegit pel municipi. Tot el que vingui a fer un valor afegit, un increment de valor sobre el que hi ha ara, pues, serà, evidentment, ben vist i benvingut.
Publicava fa setmanes el diari de Vilanova que Sitges havia perdut una oportunitat que allà hi hagués, no sé si diu, una mena d'outlet, una mena de superfície dedicada al món del comerç.
Bueno, això no ja es va desmentir fins i tot pels mateixos... la gent que... No és veritat. Evidentment, no som tan agosarats com per deixar-nos a perdre oportunitats pel municipi així com així. No és veritat.
L'Ajuntament pot plantejar allà alguna modificació, si convingués, en el Pla General per acollir...
L'Ajuntament, tot el que sigui pel benefici del municipi i que sobretot tenir clar que l'activitat ha de generar un valor pel municipi, perquè clar, a vegades segons quines coses no es genera o no es veu un valor econòmic, un valor diguéssim empresarial pels promotors, però no hi ha un valor suficient pel municipi, no? Per tant, tot el que sigui això, evidentment el municipi i el govern, com sempre ha fet amb tantíssimes coses que venen a Sitges cada dia, les valora i les examina. Mai en absolut una oferta que teòricament dius que ho deia el diari, no? que estava d'això, mai es rebutja de la manera...
Hi ha alguna idea sobre la taula, a l'aquàtic?
Hi ha diverses coses sobre la taula. Jo ara tampoc no, per propi, diguéssim, desconeixement dels moments exactes de com estan certes negociacions, tampoc no sé dir-te. Hi ha diverses propostes que s'han fet, diverses coses sobre la taula.
En l'àmbit de què?
L'estat exacte de tot, no sé dir-te.
Més en l'àmbit de l'hostaleria que en l'àmbit comercial o en els dos?
Bueno, hi ha diversos de cada cosa. Hi ha de cada cosa. Hi ha diversos projectes sobre la taula que s'estan avaluant i s'estan mirant. Ara, ja et dic, el detall exacte no el sé ara mateix.
Els pressupostos sobre la taula. Hi ha un titular a la primera pàgina de l'Eco que parla del posicionament o d'una certa intenció del PSC de resistir-se a aprovar el pressupost. Aquesta setmana teníem a Ferran Ignasi Llompart del Partit Popular dient que demà s'ha de trobar també sí. amb membres de l'equip de govern per posar sobre la taula el pressupost, però sense, diguem-ne, sense dir altra cosa que no sigui el de donar suport a aquelles coses que puguin ser bones per Sitges. El pressupost, òbviament, es deu estar treballant hores d'ara.
Sí, però passa que em sorprèn molt aquest titular quan, realment, com tu bé dius, la reunió és demà i, per tant, es resisteix a aprovar-lo. Primer millor que el coneguin abans de resistir-se a aprovar-lo.
És a dir, de moment no hi ha hagut cap contacte entre equip de govern i els representants de la resta de formacions no, amb números sobre la taula.
La primera reunió és demà.
És demà.
Per tant, a partir de demà ja es pot dir, home, doncs em resisteixo a aprovar-lo o no, però resistir-se a provar una cosa que no saps què és, doncs potser a vegades és difícil d'entendre.
Fins on pugueu saber, que deu ser bastant, òbviament, aquest pressupost del 2015 és un pressupost continuista, és un pressupost que aposta per determinades coses?
És un pressupost, jo diria, que aposta primer per la reducció d'impostos que venim duent a terme en els darrers anys. És a dir,
a veure, podeu tornar a repetir.
Sí, vam ser conscients de que, i som molt conscients, de que la situació financera que vam trobar aquest ajuntament era un desastre i que vam haver de fer unes mesures molt dures per tots, pels treballadors, pels ciutadans, sobretot per les empreses, per tothom. Ara vam haver de fer mesures però una vegada, diguéssim, hem reequilibrat, hem posat el tren que estava descarrilat sobre la via, doncs ara sí que toca una altra velocitat de creuer en aquest sentit, i el que toca és el que toca és el que estem fent al darrer és baixar evidentment una altra vegada els tipus impositius d'IBI, molts rebuts d'IBI tornaran a baixar, és a dir, no estem realment en la situació d'una disminució d'impostos important.
Ara això pot sonar electoral o no?
Pot sonar electoral, però és que és la veritat, és a dir, si estaves en una situació si tenies una malaltia molt greu i vas fer un tractament de xoc, doncs després et relaxes. Això és electoral o no? No ho sé. És a dir, primer fas el tractament de xoc, et salves de la mort, perdó, i després ja continues vivint més tranquil. Doncs és exactament el que estem fent.
Us pregunto per si molts sitgetans recordaran encara la ferida més que el cataplasma
sí,
per la ferida.
Probablement, probablement la ferida ha sigut molt gran i hem passat un trauma tots junts, hem passat unes situacions molt, molt dures i s'ha de reconèixer, però també s'ha de veure que ens hem sortit. Ens vam sortir d'una greu situació, tenim ara una situació econòmica que ens permet precisament fer aquest milió d'euros d'inversió, cosa que abans era inimaginable, és a dir, quan vam arribar inversió zero, recordeu el primer any inversió zero, ara estem proposant, no, fem un milió d'inversors i a més que ho decideix la ciutadania de Sitges. Va, jo crec que és un canvi substancial del funcionament d'aquest ajuntament.
Una ferida que va ser una mica massa gran, en perspectiva?
La malaltia era molt gran. Tu dius el tractament ha sigut...
El tractament ha sigut massa agressiu.
Perquè és que la ferida era molt gran. Era una ferida de mort i per tant necessitàvem un tractament fort. No pots tractar certes malalties amb una tirita. Has de tractar-les amb tractaments forts que malauradament són i tenen seqüeles i són dolents, però és l'única manera de vèncer la ferida que teníem, que era molt gran.
Ara ja no sou el regidor d'Hisenda, però vaja, si fa o no fa, heu perseguit durant tota aquesta legislatura allò del llindar del 110% d'endeutament.
Sí. Correcte. Això.
Passi ara el que passi, cremi el que cremi.
Sí, però ara ja estem molt per sota, ja estem molt millor, estem recuperant, estem pagant crèdit, si no, no podríem fer aquesta inversió d'un milió d'euros si no haguéssim superat aquest llindar. Per tant, el fet de ser tan durs, si em permeteu l'expressió, doncs fa 2 anys, ara ens permet posar un milió a disposició de la ciutadania. Això és bo o dolent? No sé si hi havia una altra manera de fer-ho, però si no ets certament dur en el tractament, si no realment vols complir tot allò que et diu el metge per entendre'ns i fer el tractament a rajatabla, Després, clar, és difícil curar-se de la malaltia i tirar endavant. No?
Que us ha tocat fer de dolent?
No, jo no sóc ni bon ni dolent, jo penso que és el que
s'ha de dir. Us pregunto si us ha tocat fer de dolent.
En aquesta
que ho sigueu o no, el pobre de mi.
Al començament, sí, clar, es van haver d'adoptar moltes mesures, moltes decisions molt dolentes per tothom. I algú ja m'ha tocat a mi, no sé.
Això ha estat molt finalista, eh?
No,
m'ha tocat a mi, què voleu que us digui?
No, clar, estem aquí de servei i en aquells moments el servei al municipi, torno a dir, sempre ho he dit, el servei al municipi penso que era aquell i prou, jo penso que els resultats també demostren una miqueta que, bueno, el tractament ha sigut molt dur, la ferida de tractar-la ha sigut duríssima, però el que ara hem de veure és el futur, el 9 de novembre, endavant... I Sitges, que té una vitalitat i un dinamisme i una capacitat de generar benestar per tothom impressionant.
Són les 11. Vigilàveu el temps, per deixar la frase final amb un punt d'optimisme.
No, volia que no em quedés,
que no em quedés res al tinter. Regidor, gràcies. Fins a propera. Són les 11, tornem en 5 minuts.